Molt bon vespre, gent de teatre. Molt bon vespre, Sabadell. Benvingudes a Amunt al Taló, el programa que cada setmana, cada dimecres de 9 a 10 del vespre, i a la carta al web de Ràdio Sabadell i també al nostre podcast de Spotify, repassa l'activitat teatral de la ciutat i més enllà, amb reportatges, amb entrevistes, recomanacions, humor i molt més. Sempre amb la voluntat d'apropar-vos al teatre sabadellenc. El fantàstic equip que prepara aquest programa està format per Laura Lozano a la producció, Jaume Pont, Elvira Franc, Maria Pucurú, Juli Estals, Bernat Pareja, Francesc Rocamora, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Marc Pont, Jan Daunis, la veu del programa Francesc Asens, Roger Benet i tot l'equip tècnic de Ràdio Sabadell, i qui us parla, Marcel Castillejo. Tornem a ser aquí. Programa ja 156. Hem estrenat l'any 2021, però ara mateix tenim decretat un confinament municipal que probablement s'allargarà sine die i que ens lliga curt, que ens dona poc marge de maniobra per poder assistir a teatre o a qualsevol altre tipus d'acte o activitat cultural fora dels límits de Sabadell. Perdem, doncs, la possibilitat de veure moltes produccions professionals interessantíssimes a molts teatres, per exemple, de Barcelona o també d'altres indrets. I ben mirat, segurament assistir com a públic, amb distància, temperatura, higiene de mans i mascareta, és molt més segur que moltes d'altres coses permeses i no regulades que estem fent aquests dies encara de pandèmia. Els actes culturals són segurs i hem de reivindicar-los, hem d'anar-hi, perquè és amb la cultura que construïm la nostra identitat, el nostre fer, el nostre ser, com a persones i com a poble, i és una cosa que no ens podem permetre perdre. Sense cultura no hi ha esperit crític, ni riquesa intel·lectual, ni emocional, i no hi ha vida. Mentrestant, a la nostra ciutat, grups i entitats es mouen per oferir-nos cultura, respectant sempre restriccions i tocs de queda imposats. De seguida descobrirem què es cou a Sabadell. Abans, però, col·loquem a l'escenari de la mà d'un dels nostres col·laboradors, avui l'Adrià Garcia.
El taló de fons.
La cavalcada de Reis ha sigut un dels grans reptes d'aquest any, ja que la situació provocada per la Covid-19 no permetia poder dur a terme una cavalcada igual que els altres anys. Però no podíem permetre que els nens es quedessin sense poder veure els Reis. Entre tot això, va sortir Barcelona posant-se la medalla dient que innovarien i que per primer cop organitzarien una fira reial on els nens poguessin anar a veure com es rebien les cartes, preparaven els regals i el carbó. Però que no fanfarronegin tant, perquè a Sabadell ja feia 5 anys que es feia la fira reial, els dies anteriors de la cavalcada. Per tant, que no vagin dient que han inventat la sopa d'all. Doncs bé, a Sabadell es va fer la Fira Reial, on hi van participar les entitats teatrals i escoles de dansa, i es va allargar uns dies més que els anteriors anys. En aquesta ocasió, els nens també van poder veure l'ambaixador i els tres Reis Mags, a més dels talers dels carters i de preparació del carbó i els regals. Tots els participants van estar participant de manera completament altruista, ja que veure la cara d'il·lusió dels nens va ser el millor regal per tots. Sí que és cert que malauradament la situació de la Covid-19 va fer que s'hagués de reservar entrada amb antelació i que molts nens es van quedar sense poder entrar. Però també es van fer un seguit de gravacions en directe perquè cap infant es quedés sense veure els Reis Mags. Esperem que l'any vinent puguem fer una cavalcada igual que abans. Ara toca ser responsable i cuidar la nostra salut. Visca Sabadell!
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell.
Repassem a continuació els continguts del programa d'avui. Amb l'Eloi Garcia, com sempre, farem un cop d'ull a la platea indiscreta, a la cartellera teatral de Sabadell. Conversarem amb els nostres companys homòlegs de Mataró Ràdio, amb els responsables, en concret, del programa radiofònic Amunt al Taló. Exacte, també a Ràdio Mataró. A Mataró tenen un programa que parla del teatre de la seva ciutat. Sabrem com funcionen i de quin teatre parlen. I a la secció Comedians Sabadellencs, el Jaume i l'Elvira entrevistaran a Núria Llunell, guanyadora del Premi Butaca 2020 a la millor caracterització per l'obra Jerusalem, sota la direcció de Julio Manrique, al Teatre Romea de Barcelona. I ara sí, comencem, alcem el taló.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. La platea indiscreta.
La platea indiscreta, això vol dir que és hora de repassar la cartellera sabadellenca. Eloi, bon vespre, què tal?
Bon vespre, Marcel.
Com anem?
Aquí, aquí estem, intentant que a veure si cau una mica de neu per aquí també.
A veure, de moment fa un fred que pela, això sí, eh? No es pot negar.
No, no, el fred el tenim.
Exacte. Escolta, què ens ofereixen els teatres locals aquesta setmana, aquest cap de setmana?
Aquesta setmana l'agenda va buida, però alguna excusa encara tindrem per anar a algun lloc una mica més calent, que no van al carrer.
Això està bé per animar la penya en els teatres.
Al Teatre Sant Vicenç, últimes representacions de Perfectes Desconeguts, el 15 i el 16, a les 8. i l'última també dels Pastorets, el diumenge a 6:15. De Perfectes Desconeguts, si te la podeu veure aquest gener, al maig la tornaran a fer.
Perfecte, o sigui que tindrem unes quantes representacions més, per si volem repetir també.
Oh, per si algú s'ha quedat sense entrada.
Exacte.
Que dius, ai, és que només un pliant mig de platea no l'he pogut agafar.
I a veure si al maig ja pot ser amb la platea al 100% completa.
Ui, tant de bo.
Què més tenim?
El Teatre Arlequí, La Rateta Presumida, Titelles. Tot aquest gener, el cap de setmana, els dissabtes a 6:00 i els diumenges a 12:00. Uh-huh. A tot arreu, Carles el va entrar, eh? Si no, pot ser que ens quedem sense localitat.
Molt bé. Tenim alguna cosa més a la cartellera?
Al Teatre Acadèmia Belles Arts Sabadell, Casats per amor a la pasta, de Lluís IV. Això és del 9 al 14 de gener, els dissabtes a 7:00 i els diumenges a 6:45.
Molt bé. Doncs això és tot.
I fins aquí.
Perfecte, perfecte. Doncs tinguem presents a Ràdio Oients totes aquestes propostes que ens comenta l'Eloi i estiguem pendents també de les que vindran al llarg d'aquest segon trimestre, que espero que puguin ser moltes, i que l'Eloi ens les seguirà explicant aquí al programa. Gràcies i bon vespre. Fins la setmana vinent. Fins dimecres.
Bon vespre, Marcel. A veure.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló.
Desplaçar més enllà de les fronteres vallesanes per conèixer com s'explica l'activitat teatral amateur a altres contrades. I resulta que a Mataró Ràdio hi emeten un programa que, Marcel, com se diu?
Doncs igual que el nostre programa, però ells tenen rodolí, Amunt al Taló, a Ràdio Mataró.
Exacte, a Sabadell més en rima, a cadascú va per ell.
Sí, en fi, que molt encuriosits per saber com preparaven el seu programa, hem contactat amb els seus tres presentadors i avui conversarem amb ells. Bon vespre, Jean Blanc.
Hola, bon vespre.
Bon vespre, Roser Montlleó.
Hola, bon vespre.
I bon vespre, Ramon Redó.
Hola, com esteu?
Tres presentadors, eh? I això també en tenen més que nosaltres, Jaume.
Exacte, sí, ja ho veig. Bé, comencem pel principi. Aviam, quant temps fa que feu el programa?
Doncs bé, Jan. Jo sóc el Jan. Sí, mira, aquest programa, de fet, jo el vaig jo agafar... Me'l van passar, diguem-ho així, amb una condició. O sigui, la condició la vaig posar jo. És que volia refer una mica el programa. Fins aleshores, Amunt al Taló era un programa setmanal, com continua sent a Ràdio Mataró, que la ràdio havia cedit a Sala Cabanyes perquè es parlés de teatre. I el que feia la secció, els responsables que portaven el programa fins aleshores, era... un cop al mes, fer una lectura dramatitzada d'una obra de teatre, d'un text, i només es limitaven a això. A mi, amb les persones que portaven, doncs bé, ja van dir, ja hem fet el nostre treball, ens agradaria que algú darrere nostre doncs, agafés aquest relleu i continués en aquest espai. I llavors això em va arribar a mi, i jo vaig posar aquesta condició. Dic, bueno, a mi m'agradaria, si és possible, fer un programa tipus magazín, no? De fer una entrevista... qualsevol cosa, parlant de teatre, no només centrant-nos en les lectures dramatitzades. I la Junta de la Sala Cabanyes m'ho va acceptar i a partir d'aquí vam començar a fer el monotaló que tenim avui dia actual, no? Que és el tipus magazín, no? Sempre centrat en el teatre, però no fem cap lectura, tot i que algun programa, sí, si no tenim massa història, sí que hem preparat, o algú de la sala, fins i tot, s'ha ofert voluntari per fer una lectura dramatitzada. O sigui, és un comodí que tenim, però el programa en si és un tipus magazín, no? Expliquem la qualitat de la sala, el que s'està preparant, fem un sorteig també cada mes de l'obra que tenim en cartell, una mica més de participació, i això és el que ja avui dia estem fent. I d'això, quan preguntaves quant temps fa... doncs aquesta jo em sembla que és la setena temporada que ho vaig agafar-ho, no sé si és sisena o setena, perquè passen els anys tan de pressa, però diguem que amb aquest nou format, des del que jo estic al capdavant del programa, m'ha de fer sis anys, o és, sis o set anys, em volten pel cap. Em ballen una mica, però ha de fer sis o set anys.
Crec que tots vosaltres sou bastant aficionats al teatre, però no sou periodistes. No sé si quan vau començar ja havíeu tingut alguna altra experiència a la ràdio, havíeu fet més ràdio abans...
Mira, aquí et diré dues coses. Jo sí que tinc, havia tingut experiència. A mi la ràdio des de petit a casa sempre a casa dels pares. Jo ara ja visc fora de casa dels pares, estic casat i tinc un parell de fills. Però a casa sempre de petit la ràdio era un aparell que estava allà sempre i el seguia molt. Llavors, abans de fer aquest programa, a mi, amb una colla d'amics també de la Sala Cabanyes, em van oferir la possibilitat de... Em van dir de col·laborar amb un programa setmanal. Que el fèiem, primer vam fer a Ràdio Arenys, i de Ràdio Arenys ens van fitxar, entre cometes, Ràdio Argentona. I la veritat és que el fèiem el dissabte, es deia Estira la Mandra, i era molt divertit. I a més, si us dic qui portava el programa, entendreu per què era tan divertit. La persona que portava el programa, que també és un exmembre de la Sala, o membre, però clar, per feina ara, diguem que no es deixa caure tant, és el Pep Plaza. I imagineu-vos fer un programa amb aquest personatge, doncs allà ens passaven cada dissabte en Jordi Pujol, el Zapatero de l'època, el president, i bueno, i era divertidíssim. I a més a més, el programa anava... La qüestió del programa, a part del magazín que feia una mica d'entrada, que el Pep, imagina't tu els personatges que pot tenir, doncs el que consistia el programa era que una persona ens trucava, ens posava en contacte amb nosaltres i ens explicava, mira, tinc un amic que, per exemple, se'n va a l'Emili, no? Doncs el truqueu i vosaltres li feu la broma, que es truqueu des del quartel, que ha de fer, bueno, una història. I era divertidíssim. I va haver bromes antològiques. Això una. I l'altra part és que sí que tenim un periodista en el programa. En Ramon Redó és periodista i la veritat és que és una sort tenir-lo. Quan jo vaig agafar el programa, diguem-ne que la persona que compartia amb mi el programa en si, una persona de Mataró Ràdio, en Joan Triador, que va estar, diguem-ne, fent aquest traspàs uns quants programes amb mi, no? Però ell em va dir que havíem de refer l'equip, que ell intentaria col·laborar, però que ell també volia deixar, no? Perquè ell no és una persona vinculada a Sala Cabanyes, però sí que ens va ajudar a fer aquest relleu. I llavors, a mi se'm va dir, bueno, clar, jo sol no, això no puc tirar endavant, necessito col·laboradors. I, bueno, van passar diverses noies col·laborant amb molt bona fe, però no acabava de rodar. I llavors jo vaig dir, bueno, aviam, jo si pogués triar, si anés a fitxar, si fos el Barça amb calés, aquí fitxaria de la casa per tenir al costat cada programa que faci feina, que sempre et pugui donar un cop de mà. I vaig dir, home, la persona ideal seria en Ramon Redó. Però jo sé en Ramon Redó, que està liat en 300 coses, jo li proposaré, però jo crec que em dirà que no. I la sorpresa meva va ser que em va dir que sí. I d'això ja fa, Ramon, 2 o 3 anys? O 4, no sé, ja.
Està mirant.
5 anys?
Jo crec que aquest és la meva 5a temporada.
Ostres, és que passa, és el que deia abans, passa el temps volant. Doncs sí, en Ramon us ho pot explicar, la seva feina, però vaja, ell és periodista de professió.
Però jo de ràdio havia fet les pràctiques a la facultat perquè t'han fet de tot. I també teníem assignatures de ràdio, però jo no n'havia fet mai cap. Així com en Jan és allò de jove, un forofó de la ràdio. A mi sempre m'ha interessat més la premsa escrita i ara em dedico més al que és, doncs, el periodisme a internet online. Però bueno, vaig dir, mira, provem-ho, no? Perquè també és una cosa que no havia fet mai. I el fer jo que dono un cop de mà amb coses de comunicació de la Sala també em va semblar que mira, allò que dius, bueno, molts deures ja els portaràs fets, perquè si hem de parlar d'una obra i ja has fet la nota de premsa o no sé què tal, doncs vinga, ja mig camí ja l'has fet. I no, jo no m'ho pensava que ho passaria tan bé. Bé, així com, bueno, mai he tingut aquesta inquietud per la ràdio, no? Sempre m'havia agradat més estar escrivint, però no, i és molt divertit, és molt divertit. Una altra de la història és com va fer la Roser, que és divertidíssim.
I la Roser, ara li donem la paraula, però la Roser va ser molt divertit perquè nosaltres, ja fa anys, que el primer programa de la temporada, que és el setembre, portem com a convidat a la persona que en el sopar de fi de temporada de Sala Cabanyes li donen o se li atorga el Premi Sala Cabanyes, que és el premi més important de l'entitat, que es dona a la persona, doncs, una persona per tot el llarg d'una carrera, no? dels anys que porta a l'estar a la Cabanyes. En aquest sopar també fem entrega, com a tipus els Oscars, doncs tenim el millor actor, el millor actriu, el secundari, principal, llavors també hi ha el Mim i el Bambolina, el Premi Mim i Bambolina, que són doncs, persones que potser no estan a davant de l'escenari, però que també fa molta feina, no? I el Bambolina seria doncs, un premi per algun tècnic, no? Un tramoia, una persona que està a maquillatge, bueno, totes les persones que estan a darrere de les obres de teatre i que potser no donen tant la cara. Doncs a la Roser, que estàvem parlant de la Roser, vam encetar la temporada fent l'entrevista en el Francesc Cano, que és la parella, marit de la Roser, i ella el va acompanyar, va venir a la ràdio i estava per allà. I quan vam acabar el programa, doncs ens va dir, ostres, això sí que xulo, no?, això de la ràdio, venir aquí. Va dir, escolta, Roser, dic, si vols venir, tens les portes totalment obertes i, a més, ens faria falta algú així amb ganes, amb empenta, com tu, vull dir que pensa tu, ah, doncs no ho sé, potser vindré, a mi m'agradaria. Dic, doncs sí, cap problema, ja pots comptar-hi. I el programa següent ja la vam tenir nosaltres i des d'això, doncs, ja està. I aquí va entrar la Roser i d'això quant temps fa, Roser?
Doncs jo diria que va ser el 2018 o 2017. Sí, inicis del 18, potser, no? Temporada.
Sí, va ser el primer programa al setembre, sí, no, que vam portar en Francesc.
Sí, sí, va ser ben bé allò, casualitat que vaig acompanyar en Francesc i em va enganxar el coquet.
I aquí ja està. Aquí estem els tres. I la veritat és que...
No, dic que tots tres esteu vinculats a la Sala Cabanyes, per tant. I tota la majoritàriament la informació o els temes o els continguts del programa se centren en la Sala Cabanyes. No sé si també toqueu, però nosaltres no coneixem Mataró, si hi ha molts grups de teatre, n'hi ha d'altres, hi ha més enllà de la Sala Cabanyes. No sé si també toqueu una mica altres elements d'altres grups de teatre de Mataró, també, o centreu només en la Sala Cabanyes.
No, de fet, l'espai, jo diria que un 90% parlem de la Sala Cabanyes. Sí que a vegades hem fet alguna menció del Teatre Monumental, que és el teatre municipal de la ciutat i que està gestionat per l'Ajuntament. Quan aquí, suposo que a Sabadell també us passa, venen obres de teatre de professionals de Barcelona i fan una temporada i pots comprar un abonament. I llavors, quan ve alguna obra d'aquestes, sí que en fem menció i expliquem, doncs mira, aquest cap de setmana hi haurà el Monumental, tal obra, però molt, molt, molt de passada. La veritat és que el tema gros, el feix, és bàsicament Sala Cabanyes.
És que ens hem adonat...
Sala Cabanyes...
Ai, perdó, digues,
Ramon.
Que és una cosa, perquè jo no n'era conscient, però ens n'hem adonat que a l'hora de la veritat, si rasques, generes molta informació. És a dir, que no, nosaltres no ens falta temps. Vull dir, no... Les coses, l'activitat de la sala ja dona per omplir una hora de programa al mes. A més, també tens gent de la casa que fa coses a fora, que no són pròpiament producció de Sala Cabanyes, però són gent de l'entitat i també intentem allò parlar amb ells.
Molt bé.
També ens interessava saber una mica com estructureu el programa i ja que sou tres presentadors, com us organitzeu entre els tres? Com us repartiu la feina? Si hi ha alguna persona més també dins de l'equip que us ajudi a preparar el programa? Com, per exemple, és el nostre cas, a Sabadell.
No, nosaltres som tres, en Ramon, la Roser i jo, i tots tres ens ho fem tot. I l'estructura del programa en si, bueno, nosaltres ara aquest any ens ha canviat el dia d'emissió. Fins l'any passat emitien el segon dimarts de mes a les 11 de la nit, que van dir, bueno, aviam, Ràdio Mataró té els seus programes, els seus col·laboradors, i ells ja es munten la graella, no? Però sí que vam dir que a la que hi hagués un forat ens agradaria passar doncs, amb un horari més de matí, migdia, no? I aquest any, justament aquest any, hem fet el canvi. Ens han passat, el programa s'emet ara, el primer dimecres de mes a les 12 del migdia. I llavors, bueno, jo crec que hem guanyat una mica d'audiència, tampoc és una cosa que ens ha de valir massa. Jo sempre els dic a en Ramon i al Roser, i ens ho diem mútuament, que nosaltres ens ho passem molt bé fent el programa i si ens escolten 100, 200, 500 o 1.000 persones, no ens preocupa massa, no? Llavors, això una cosa. Estructura. Doncs res, això, doncs nosaltres gravem el divendres anterior a l'emissió i doncs aquella setmana, o inclús hi ha dies, per exemple, el programa que hem fet, el programa que vam fer emetre el mes d'octubre, que va ser del Covid, parlant del Covid, precisament és això que comentava en Ramon. No sempre parlem de la sala directament, però sí que, per sort, a la sala Cabanyes hi ha molta gent que ha estat vinculada a la sala Cabanyes, però que ara estan en el món professional. Llavors vam anar a buscar 8 persones d'aquestes i perquè ens expliquessin com estaven vivint, com els havia afectat el tema del Covid. I llavors aquest programa precisament sí que ens va portar més feina, vam estar preparant-lo potser d'entrevistes i detalls i anar darrere de la gent doncs, un parell de setmanes. Però no és el més habitual. El més habitual és que la setmana que ens toca gravar ens posem en contacte entre tots tres, ens enviem whatsapps, escolta, com ho encarem, què fem, tenim aquesta obra en cartell, anem a buscar el director, el truquem, que vingui, els artistes, més o menys per aquí. I a partir d'aquí fem una entrevista, que és el que ens agafa més temps del programa, i a partir de l'entrevista doncs, s'estructura tota la resta, no? També fem una entradeta recordant doncs, coses de la sala que hagin pogut passar, cartell, o sigui, el que hi ha en cartellera. Digue, Ramon, que jo estic parlant molt, eh?
No, l'entrevista... Ai, l'entrevista és normalment a la part central del programa, perquè també depenem molt de la programació de la casa, no? Vull dir, doncs, si un mes s'estrena una obra, el més lògic és que parlem d'aquella obra. Però després, doncs, clar, doncs, petites coses d'actualitat que hi puguin haver i després tenim la secció de la Roser.
Mm. Exacte.
I llavors tenim la Roser. Bastant nova.
Explica'm, Roser, la secció. El concurs, no és?
Mira, no, que va. Fem una petita secció, que és el diccionari entre bambalines. Vam començar així de broma en broma a explicar 3 paraules o 2 paraules, depenia del programa, relacionades amb el teatre. Doncs coses com la corbata, el peine, no? Que molta gent no saben de què estem parlant. Paraules bàsicament teatrils. I a partir d'aquí ho hem anat estirant una miqueta. Ara mateix estàvem, el programa passat vam estar parlant dels estils, diferents estils, diferents gèneres. Estem introduint conceptes, anem explicant una miqueta. Conceptes més tècnics, més que no estan parlant només d'una obra de teatre, sinó doncs, tot el que ho envolta.
I llavors...
Perdó, això del concurs, com ho feu? El concurs de què va?
Bueno, el concurs sempre és una cosa del programa. És allò, si han estat atents a l'entrevista o alguna cosa, que expliquen alguna anècdota, sempre intentem preguntar això i qui respon, doncs llavors el que sortegem són 2 entrades per l'obra que tenim en cartell.
Molt bé. I escolteu, ara per acabar ja, més enllà de la Covid, com veieu les perspectives del teatre a Mataró? O sigui, com és l'afició del teatre a Mataró, a la sala Cabanyes?
Roser, Ramon, va.
Estava pensant.
Dic perquè pel tipus de teatre que feu a la sala Cabanyes, vull dir que... Veieu que continueu amb la mateixa línia, que feu aquests grans musicals, com va ser Els Miserables, Billy Elliot, Mamma Mia, o tendiu més cap a un teatre més de text, que ara esteu fent
el Déu Salvatge.
El Salvatge, no?
Salvatge, sí. De fet no s'ha tancat. O sigui, en principi, la intenció és poder continuar amb aquests muntatges. El que passa és que, evidentment, s'estan readaptant tots. Ja veurem com va. Ja veurem. La intenció és intentar-ho fer adaptat, de moment. Sí.
Home, jo us diria que la sala Cabanyes, com a teatre aficionat que som, clar, aquí representa... Després, un cop ets a dins de la sala Cabanyes, evidentment, com segurament us heu passat a Sabadell també, un cop ets a dins, doncs, hi ha més coses que el teatre, no? Tu pots tenir la teva colla d'amics i quedar i parlar del que sigui o anar a veure el Barça o mil coses, no? Però diguem que l'excusa, el que ens agrupa a tots, és el teatre, no? Sala Cabanyes. A Sala Cabanyes hi ha molta gent apuntada. No sé si som de socis, no sé, Ramon, tu, que potser de xifres estàs més al corrent.
Membres actius, jo crec que, no sé, per exemple, els Pastorets de l'any passat hi havia apuntades 407 persones. L'altre dia en una reunió ens ho van buscar amb la xifra, 407. apuntats als Pastorets.
Clar, per tant, és moltíssima gent. Llavors, la sala com a estructura, com a entitat, evidentment que almenys una obra a la temporada, el que s'intenta i el que s'ha fet fins ara, ara, evidentment, les circumstàncies són les que són i és impossible, però el que sí que es tendeix o s'intenta precisament perquè tota la gent aquesta que vulgui fer alguna col·laboració o vulgui actuar sobre a tal d'un escenari i tingui cabuda, no? És fer un gran muntatge, no? Fer un a la temporada, que normalment aquí a Mataró en diem el muntatge de fires, que és quan ve la fira, quan és les fires de Mataró, que tenim el dilluns festa. Llavors, en aquestes dates, que és més o menys, depèn, sempre va amunt i avall, perquè això depèn amb Setmana Santa, però és bé ser finals de maig, no? A les fires, juny, no sé, s'estila per aquí. Aquest muntatge és el que, diguem-ne, és el que s'estila fer gros. Aquest any, per exemple, es va suspendre, no es va poder fer, el Mary Poppins. Llavors, en aquest muntatge és quan, a part de Pastorets, evidentment Pastorets a part, i totes aquestes 407 persones a Pastorets tenen cabuda, però durant l'any sí que es fa almenys un muntatge gros perquè tota la gent que vulgui col·laborar amb un muntatge i doncs, ho pugui fer. No? Clar, avui en dia, doncs, ja et dic, per exemple, el Mary Poppins, que era el muntatge gros de la temporada, es va haver de suspendre, perquè, clar, ara és impossible reunir ni a 10, ni a 20, ni a 30, evidentment, i per això ara s'estan fent obres petites, de petit format, precisament per això. No? També es va anul·lar, per culpa del Covid, que ja és la segona vegada que es havia anul·lat, pel davant i pel darrere. Un vodevil, que també hi ha, no sé si eren 10 o 12, i també es va anul·lar, no? Però, bueno, això, la tendència de la sala, home, jo no sóc dintre de la Junta, però, evidentment, el que pensa com a entitat Sala Cabanyes és que s'intentarà recuperar aquest ritme, no? D'almenys fer un muntatge a l'any gran musical, no? O, bueno, musical o no, però un muntatge gros. Què hi dieu vosaltres, Roser i Ramon?
Que sí, que la intenció és aquesta, però bé, jo penso que hem d'anar mirant com van les coses i, de fet, tancats en banda no estem, és a dir, tot intentem que tot continuï tirant endavant amb la mesura del possible. S'estan fent reunions, s'estan fent trobades i intentant mirar com podem avançar amb el que teníem programat. Ara, de moment, Pastorets, amb un format diferent i hi ha previsió de Mary Poppins, intentar tirar-ho endavant. Tu, Ramon, ets el que estàs més posat, que estàs a la Junta, però la intenció és intentar tirar endavant amb el que es pugui. I esperem que sigui així, perquè realment ens estem trobant molt a faltar tots plegats. Ens falta aquest recolzament, no? Aquest grup, els amics, trobar-nos allà i fer teatre, que és el nostre.
Potser en la línia del que comentaven ells dos, com el resum seria aquest, eh? A la sala fem teatre, intentem fer-lo el millor que sabem, el millor que podem, i jo crec que tenim un nivell d'autoexigència alt, és a dir, nosaltres no intentem fer les coses amb certa qualitat, però al final el més important de la sala és això, és el grup, és el caliu, és poder, doncs, un o dos cops l'any poder fer obres amb molta gent. I després, doncs, quan fem les fires, normalment la gent, tothom va a sopar a la fira amb el seu grupet i ens trobem els uns amb els altres. I el que comentava en Jan del sopar de final de temporada, doncs normalment són més de 100 persones que sopem junts. I aquesta també és la clau per entendre'ns, per fer, en tots els respectes, perquè també n'hem fet i està molt bé. Però fent obres, fent monòlegs, per entendre'ns, amb un actor i un tècnic donant llum, per això no val... La sala no és això només, saps? La gràcia també és aquesta col·lectivitat. I, bueno, no ho sé, no sabem quan durarà. Intentem no parar, però sabem que és molt diferent la situació. Però, vaja, sí que és veritat que... Si hi ha algun avantatge o tenim algun avantatge respecte a l'altre, a la gent que s'hi dedica professionalment, és que al final a nosaltres ens mou la il·lusió. Per tant, a la que puguem ho intentarem tornar a fer. Cosa que no treu que tenim tota la solidaritat del món amb la pobra gent que s'estan quedant sense feina i amb bolos anul·lats, que és un disbarat, només faltaria. Però el fet de ser el món amateur també ens dona aquest petit avantatge És a dir, nosaltres depenem bàsicament de la nostra il·lusió. I com que encara la tenim, a la que puguem hi tornarem, això és evident.
Molt bé, doncs escolteu, ho hem de deixar perquè si no estaríem moltes hores parlant amb vosaltres. El que ens expliqueu ens sona tant, perquè pràcticament amb el Marcel i tota la resta de companys del programa també doncs, ens trobem en una situació molt semblant amb aquestes ganes i aquesta il·lusió pel teatre. I ara que ens trobem una mica estroncats per culpa de tota aquesta Covid i esperant que tot pugui tornar a la normalitat. I res, agrair-vos molt que hàgiu acceptat doncs, que us hagin fet aquesta entrevista i molta, molta merda amb les representacions a la Sala Cabanyes que es puguin anar continuant fent amb normalitat el més normal possibles i també amb el programa que continueu doncs, això, difonent la cultura i el teatre amateur per tota la ciutat de Mataró.
Moltíssimes gràcies. I de seguida que puguem ens acostarem cap a Mataró a veure alguns muntatges de la Sala Cabanyes.
Això ho farem a l'inversa.
Exacte.
Sí, sí, ens apuntem això i potser us tornem la moneda, eh?
Això.
Us trucarem i entreu en el nostre programa.
Molt bé, estarem encantats. Sí.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Vinga, una abraçada.
El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell. Comedians sabadellencs.
I aquesta setmana tenim comedians sabadellencs i, com sempre, aquesta setmana l'Elvira ens porta doncs, una persona del món del teatre. Fins ara havíem fet sempre intèrprets, actrius i actors, i aquesta setmana tenim un comediant sabadellenc que no és actor i actriu. Bon vespre, Elvira, què tal?
Hola, bon vespre, Jaume. Doncs sí, mira, ja que encara que actualment no podem anar al teatre a Barcelona, no estem desconnectats del tot del que està passant a Barcelona i a Catalunya en general. I us voldria parlar de que, malgrat les restriccions, el dia 15 de desembre vam poder seguir a través d'internet la 26a edició dels Premis Butaca, que es va fer a Premià de Mar. A Comedians Sabadellencs, avui parlarem amb una sabadellenca guanyadora d'un dels premis que es van repartir en aquest certamen. Concretament, li van concedir el Premi Butaca a la millor caracterització per l'obra Jerusalem. Estem parlant d'una dona activa, inquieta, amb moltíssimes facetes artístiques i amb una excel·lent formació. Ella és la Núria Llunell. Hola, Núria, què tal?
Hola, què tal? Molt bé.
Núria?
Hola.
Hola, mira... És un plaer parlar amb tu. De veritat que en tinc moltes ganes perquè m'interessa molt tota la teva trajectòria. Sí. Moltes vegades, en parlar de teatre, ens venen principalment els actors i les actrius. Però al darrere, dels que donen la cara, sempre hi ha un equip molt ben format de professionals també. Direcció, dramatúrgia, regidoria, il·luminació, tècnics de so, atreso, personal de sala i, per descomptat, vestuari i caracterització. I en aquest últim grup destaques tu, Núria. La primera pregunta que et vull fer és com i per què et vas dedicar a la caracterització de personatges, tant sigui teatrals com de cinema i publicitat?
Doncs no va ser res gens pensat, en realitat. Jo vaig fer la carrera d'art dramàtic a l'Institut del Teatre. I quan vaig acabar la carrera me'n vaig adonar que no em venia gens de gust estar dalt de l'escenari, però que el teatre era el meu medi on realment jo mantenia, però que això d'estar davant m'ho passava molt malament, massa. I vaig pensar, uf, mare meva, patiràs com una loca si fas aquesta feina. I vaig decidir anar-me'n a la part de darrere. I casualitats de la vida... em vaig començar a interessar pel maquillatge i tot plegat i tot va anar molt rodat, la veritat. Però ja et dic, no és gens pensat, eh? És una mica em vaig deixar portar per on vaig anar intuint que podia anar a la meva vida. I a part de fer caracterització, també faig vestuaris, que és una faceta que també m'agrada molt treballar-hi. I, bueno, és que tot va lligat.
És que, a més, he vist que també havies estudiat com patronatge i això que dius, sí, dedicat sí. A part de la l'organització, el vestuari... Sí, és molt interessant, que combino, aquesta faceta.
Combino les dues feines, i és més, ara tinc com més ganes només d'anar més a dedicar-me cap al vestuari, anar deixant una mica la caracterització i tirar més cap aquí. És el que ara em ve més de gust fer.
I, a més, dones classes de caracterització a l'Institut de Teatre de Barcelona, oi? Que és una,
sí.
Pregunto, és una assignatura opcional o entra dins del programa d'estudis?
No, és una obligatòria. És una assignatura obligatòria. En diem disseny del personatge i el que faig amb aquesta assignatura és explicar-los en la... Bueno, de fet, la dono a la part dels actors, a interpretació. I el que faig és explicar-los una mica la història de la moda a través del vestuari i de la caracterització. I després els hi faig, bueno, doncs fem pràctiques dels maquillatges i els hi ensenyo una mica tots els productes que poden trobar. I, bueno, més que res perquè quan ells arribin a l'escenari, moltes vegades es trobaran que en moltes produccions de les que faran no hi haurà ningú de caracterització, s'ho hauran de fer ells. I està bé que tinguin nocions de com es fa. I també el meu interès és que ells descobreixin una mica el gust i la passió aquesta que jo tinc també per la moda i el vestuari, perquè és una manera de que ells després respectin més aquestes parts de la feina, no? Que a vegades és això que vosaltres dèieu, no? De que només sembla que només hi ha els actors i les actrius i que tot volta al seu voltant. I el que també està bé és que des de la part de l'actor, de l'intèrpret, tingui en compte que també hi ha molts més altres artistes que treballen en aquestes produccions i que tots ens hem de respectar, no? I que tots en realitat remem per fer la mateixa cosa.
Jo et volia fer una pregunta, Núria. Quan es plantegeu la caracterització, quan ve un director i es planteja una caracterització, sobretot el maquillatge, tal com per exemple l'escenografia, doncs es pot fer el director normalment té una idea de com vol interpretar aquella obra. No sé si a nivell de maquillatge, sobretot maquillatge, potser el vestuari dona, també ja entra una mica més dintre del món de l'escenografia, però a nivell de la caracterització, no sé si permet donar també moltes diferents interpretacions d'un mateix text o d'una mateixa dramatúrgia. Saps? No sé si o realment és una cosa com molt més concreta i definida.
Mira, saps què passa? Que malauradament hi ha molts directors homes. Això va canviant. Però els directors homes, d'aquesta part de caracterització, tenen molt poca imaginació de les possibilitats que poden fer. I també és una sort, que després amb la gent que m'he anat trobant i amb la gent que vaig treballant, que tenen com plena confiança amb les propostes que els hi faig. I en realitat, és a dir, jo veig l'actor, el director m'explica una mica, doncs, no, la idea que té, també fem reunions juntament amb vestuari, i entre tots, no, el Departament de Vestuari i Caracterització, doncs pensem cap a on van aquestes caracteritzacions i les possibilitats que hi ha. I després doncs les anem fent proves i et dic la sort de que m'he trobat amb molts directors que confien plenament i moltes vegades en plan, tu ho fes, que ja m'agrada el que fas i si hi ha alguna cosa ja et diré, però tira milles. No sé si respon
la teva pregunta. Sí, exacte. Sí? Digues, Elvira.
Has col·laborat amb un centre de muntatges teatrals, tant sigui d'adults com infantils. Ja et voldria preguntar, per muntar, per exemple, una obra seriosa o còmica per adults, quina diferència hi ha a muntar una obra per infants sobre vestuari i caracterització?
Per mi no n'hi ha cap. En realitat, mira, estic molt orgullosa d'un vestuari i d'una caracterització que vaig fer i precisament era per un espectacle infantil en el Teatre Lliure, que era el Llibre de les Bèsties, i ens el vam treballar molt, aquell vestuari i aquella caracterització van portar molta feina. Però no distingiria mai, vull dir que en realitat els dos públics són igual d'exigents. A vegades els nens, si no els agrada, té aquella meravellosa capacitat de dir-te, pues mira, no m'ha agradat, cosa que els adults no sabem fer, no? Però no, es treballa exactament igual.
Ja el recordo, aquest, el regal, el llibre de les bèsties, era espectacular, el vestuari, espectacular. I per això et preguntava la diferència, perquè sembla que altres obres, més per adults, poden ser com més senzills o no tan, de tan colorit.
Mira,
ni
vegades,
tan imaginatiu, diguéssim.
A vegades és més una qüestió de pressupost, que quan hi ha obres per adults, no? Doncs, sí, per exemple, segurament el pressupost que teníem pel llibre de les bèsties doncs no seria igual que el pressupost que podríem tenir per una sala gran del Nacional. Vull dir que a vegades el que canvia, és, malauradament, és això. Però des de la part artística i creativa, jo treballo exactament igual.
Perfecte, perfecte. Núria, a més, paral·lelament, has escrit obres per teatre infantil. Explica'ns una mica què t'inspira, com enfoques les obres per infants?
Doncs això ja fa molts anys que ho vaig començar a fer i després un dia la meva bessona vam dir de muntar un editorial per poder-les publicar. I vam crear la Twins Editorial, que bueno, anem funcionant com podem, perquè és un camp una mica complicat, però bueno, anem fent coses. I en realitat la meva inspiració moltes vegades són els propis alumnes que tinc. He donat classes de teatre durant molts anys i quan em tocava fer muntar les obres, tot el que trobava no m'acabava d'interessar i vaig com començar a escriure i realment doncs, mira, resulta que se'm dona una mica bé. I això, i els nens que tinc, els alumnes, és el que m'inspira.
Ara que deies que has donat classes de teatre, aquí a Sabadell heu obert l'escola Pànic Escènic.
Exacte.
Estem que correm amb lo de la pandèmia. A més, que es fan molts extraescolars de teatre i els grups amateurs també tenen el seu taller, és una proposta, diguéssim, arriscada. I ens agradaria saber quina aposta diferencial heu dissenyat, cap a qui va enfocat, com veu afrontar aquests detonants per tirar endavant aquest projecte?
Doncs aquest projecte l'he fet amb la meva sòcia, que és l'Elisabet Romeu, i Pànic Escènic va néixer com a una escola de teatre, però que combinem el teatre i les arts plàstiques. Després el que nosaltres oferim és unes classes de 2 hores, on fem això, una part és plàstica i l'altra part és teatre. Amb aquesta part de plàstica, el que també volem donar a conèixer als alumnes és tota aquesta part que hi ha darrere del teatre, no? Que no només hi ha la part d'interpretació, sinó que dins del teatre doncs, hi ha moltes més altres coses, no? Doncs com el vestuari, la caracterització, la il·luminació, l'escenografia. I tota és una manera d'ensenyar-los als alumnes doncs, això, que el teatre no només es queda amb el que veus a l'escenari, sinó que darrere hi ha molta més feina. Estem prou contentes de com van les coses. El que passa és que com tots els negocis, amb la pandèmia, doncs ens ho està posant una mica difícil. Donar classes de teatre per Zoom és una experiència que no recomano a ningú, perquè és un rotllo. Però bueno, ho hem anat fent. I bueno, la preocupació ara, que sembla que sé que ens tornen a tancar. Però sí, la veritat és que el projecte és molt xulo i estem contentes. Entenem que Sabadell és un lloc difícil per obrir una escola de teatre, perquè tenim competència molt forta, que no són escoles privades i que, clar, això és com una mica més complicat. Però, bueno, mira, aquí estem.
Molt bé. Com a dona emprenedora i activa, també has format una empresa audiovisual, Guacamole, crec que es diu, si no recordo malament.
Exacte.
Es dedica també a caracterització o com?
El Guacamole l'hem format amb el meu company, el David Vidal. Ell, el que ens dediquem és a fer producte audiovisual. Per exemple, l'última cosa que hem fet és un vídeo pels Pura Ceba. I també treballem per Urbanauta, que és una empresa de motxilles. Bueno, intentem fer productes audiovisuals, anuncis, i la meva funció aquí és de... Normalment faig producció, vestuari, caracterització i el que faci falta, perquè som dos i fem la feina de 15, o sigui que fem de tot.
Com que ets tan activa, segur que ho pots aconseguir. Tornem als Premis Butaca. Has estat nominada bastantes vegades, el 2011, crec, el 2015 dues vegades, el 2017 també, i ara el 2020 has guanyat, tal com deien, el Premi de Caracterització per a Jerusalem. Jerusalem és una obra que jo diria plena de disbaus mil·limetrada. Que, com vas caracteritzar aquests personatges estranys, diguéssim, i perquè arribessin a ser normals, perquè són una mica patètics, però arriben al públic i estan compresos i arriben al públic els estimi. Com ho vas fer per poder trobar aquestes dues vessants, no? D'ells estranys i així fora de lo normal i que arribin al públic de diferent manera.
Bueno, va ser un projecte realment molt xulo, eh? Jerusalem era... Bueno, tu l'has vista i era una festa, doncs crear-la també va ser com una festa, ens ho vam passar superbé. I amb la sort de que tot l'equip d'actors i actrius que hi havia es van llançar molt a la piscina i totes les propostes que vaig fer es van comprar. El Pere Arquilloé li vaig fer deixar-se el cabell ben llarg, un bigoti també molt llarg, i després el vaig omplir de tatuatges, que això volia dir que abans de la funció doncs, hi havia unes hores prèvies de preparació, i també en el Marc Rodríguez li vaig acabar posant uns aplics perquè semblés que portés com unes grenyes. Bé, bueno, vam anar trobant com uns tallats i unes estètiques doncs, molt, molt xules, que això, a més, clar, que a ells els ajudava moltíssim. No? I també doncs, barrejant amb la Maria Armengol, que era la persona que feia el vestuari, no? Doncs vam anar parlant molt de com anàvem, de com fèiem. A part de que quan el Julio Manrique, el director, qui he treballat diverses vegades, i el Julio té una cosa que li agrada molt, que tot i que és teatre, no? I que a vegades estem, doncs, per exemple, a Jerusalem treballàvem en el Teatre Grec, que és un espai molt gran, no? Però li agrada que tot estigui molt mesurat, sense passar-nos, que sembli sempre molt autèntic. I és xulo perquè és com un repte que et posa que sempre has d'anar a vigilar molt que alguna cosa que penses, ostres, això potser des de la fila tal ja no es veurà, no? Però si des de la primera fila no s'ho creu, allò ja no pot anar. I és molt xulo, la veritat.
Era una obra molt mil·limetrada, dintre del disc, va ser molt mil·limetrada.
Sí.
I, a veure, s'ha reflectit tres premis, set premis Butaca ha rebut, crec, aquest any, eh? Que...
Sí,
Déu-n'hi-do.
Sí. Déu-n'hi-do.
Per acabar, Núria, de tots els projectes que tens en marxa, quin és el que et fa més il·lusió ara?
En realitat, ara m'agradaria que em sortís feina, perquè això, la pandèmia aquesta en el món del teatre ens ho està posant una mica complicat. La meva il·lusió ara és tirar cap al vestuari, en realitat. No deixar de fer caracteritzacions, però sí que el que em ve de gust és apostar fort per la part del figurinisme. I, en realitat, tots els projectes, tant l'escola, l'editorial, el Guacamole, tots tinc ganes que funcionin. Tot i que, ja et dic, el moment és tot estrany i veurem cap on acabarem tirant, però les ganes de que funcioni tot hi són per tots, sí, això està clar.
Esperem que s'acabi tot això ben aviat.
Esperem, sí, que surtin molts projectes xulos, perquè ja et dic que jo ara tenia un 2020 molt, que no sol passar, no? Que era un 2020 molt ple de feina i també és la feina molt ordenada, que era acabar un projecte i començar-ne un altre, acabar-ne un i començar-ne un altre. Normalment et passa que et venen com tot de cop i acabes fent dos o tres projectes alhora, que és com... que no m'agrada, perquè després és com molt complicat gestionar-ho tot, però era en plan, ostres, un any superordenat, perfecte i tal, i de cop i volta, pam, es va acabar tot. I, de fet, ara fa cosa d'un mes he hagut de fer els 3 espectacles que tenia pendent abans de la pandèmia, tots alhora, superregobiant, però, bueno, què hi farem? Ha vingut així. I ara és esperar a veure que truquin i que veure què ens depara el 21.
Així esperem, que tinguis molta feina i puguis anar els projectes aquests amb molt d'èxit. Moltes gràcies, Núria. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ha sigut molt amable.
A vosaltres.
I ha estat un plaer poder estar amb tu.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies i que això, que vagi molt bé tot aquest 2021.
Esperem que sí.
A reveure.
Merci.
Adéu.
Adéu, adéu.
I acabem l'Amunt al Taló d'avui. Ens veiem dimecres vinent, com sempre, de 9 a 10 del vespre, i també a la carta al web de Ràdio Sabadell. Recordeu, sobretot, que podeu reescoltar els programes a Spotify. Només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador. Seguiu-nos a les xarxes, Instagram i Facebook. Seguim dimecres vinent parlant del Teatre Sabadellenc des de Ràdio Sabadell. Fins aviat.
Amunt al Taló.